Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Hola, bona nit. Ciutadans ha estat la força més votada a les eleccions celebrades avui a Catalunya. Ha obtingut 36 escons amb un 25,41% dels vots. El sector independentista, això sí, manté la majoria absoluta en escons a la Cambra Catalana amb 70 diputats. Després de Ciutadans, que guanya aquests comicis i que prepara ja una festa a la plaça d'Espanya de Barcelona, venen les altres formacions amb una sorpresa en el segon lloc. Joan, bona nit.
Doncs exactament, Ignasi, contra tots els pronòstics, Junts per Catalunya es queda en segona opció amb el 21,69% dels vots i amb 34 diputats.
En tercer lloc, Esquerra Republicana, molt freca freca amb Junts per Catalunya, amb el 21,44%, només dues dècimes per sota, 25 centèsimes, de fet, per sota, i 32 diputats, dos diputats per sota.
Una mica més lluny ja el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el 13,89% dels vots, doncs s'emporta fins a 17 diputats al Parlament de Catalunya.
Catalunya en Comú Podem, amb el 7,37% dels sufragis, 8 diputats.
I com dèiem, els partits que queden per la cota baixa són la CUP Crida Constituent amb el 4,41% dels vots, amb 4 diputats.
I finalment el PP amb el 4,21%, només 20 dècimes per sota de la CUP, i amb els mateixos diputats, amb 4 diputats. Quedarà un Parlament amb majoria independentista, però amb Ciutadans, que obté més força. Per circumscripcions, interessant serà veure com han quedat aquests resultats.
Doncs exacte, per circumscripcions, Ciutadans, amb 36 diputats, com dèiem, s'endú 24 diputats per Barcelona, 4 diputats per Girona, en el cas de Lleida s'enduria 3 diputats i en el cas de Tarragona s'enduria fins a 5.
Després tenim Junts per Catalunya, que ha aconseguit, en total, com dèiem, 34 escons, 17 a Barcelona, 7 a Girona, 6 a Lleida i 4 a Tarragona. Seguim repassant les circumscripcions. Després, Esquerra Republicana.
Doncs per Esquerra Republicana de Catalunya s'enduria per Barcelona 18 diputats, per Girona s'enduria 4, per Lleida 5 diputats i per Tarragona doncs s'enduria 5 diputats.
I també tenim després els comuns, Catalunya en Comú Podem, 13 diputats, el PSC, no el, en Comú, sinó el PSC, 13 diputats per Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Girona i 1 a Lleida, sobre el total de 17 que obtindria.
I ara sí, Catalunya en Comú Podem, que repartiria els diputats de la següent manera: 7 diputats per Barcelona, 0 per Girona, 0 per Lleida i per Tarragona, que s'enduria doncs un diputat.
La CUP, que ha obtingut en total 4 diputats al Parlament, són 3 per Barcelona i 1 per Girona. La resta es queda sense representació. I el PP, un resultat idèntic, amb 4 diputats també.
Exacte. Per la seva part, el Partit Popular, com bé deies, Ignasi, s'enduria 3 diputats per Barcelona i un diputat per la circumscripció de Tarragona.
Ha perdut els 2 que tenia Lleida i un que tenia a Girona. Això és el que ens dona la nit electoral, ja amb uns resultats que podem considerar gairebé definitius. En aquests moments s'ha escrutat més del 90%.
Concretament el 93,18% del vot escrutat.
Són unes eleccions atípiques que ja s'han valorat des de l'Assemblea Nacional Catalana, on s'ha convocat una festa de l'independentisme.
Doncs exactament, Agustí Alcoverro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, ha dit, entre altres coses, que han guanyat unes eleccions no legítimes en un context d'amenaça.
Estem en condicions d'afirmar que l'independentisme ha guanyat les eleccions. Efectivament, companys i companyes, l'independentisme ha guanyat les eleccions amb més participació de la història i en un context particularment difícil, amb unes eleccions que no ha convocat el president de Catalunya i amb dues candidatures que tenien respectivament el cap de llista a l'exili i el cap de llista a la presó. Per tant, és una victòria doblement merescuda i que hem de celebrar doblement.
Doncs bé, Agustí Alcoverro també s'ha referit al fet que les eleccions les hagi convocat Mariano Rajoy, que pertany a un partit que, segons ell, no té cap presència, fins i tot zero, en algunes circumscripcions catalanes.
En definitiva, volem destacar també, perquè és l'altra cara de la moneda, que el Partit Popular, que és el que ha aplicat el 155 a Catalunya, s'ha convertit en una força pràcticament marginal al Parlament i que és, de fet, una força extraparlamentària en algunes circumscripcions. Per tant, hem guanyat unes eleccions que no estaven fetes de manera correcta, que no eren en molts sentits legítimes i en un context d'amenaça i d'ocupació. Però després d'haver-nos atonyinat l'1 d'octubre, hem de dir que el poble de Catalunya ha resistit i que seguirem resistint. La ciutadania ha expressat la seva voluntat de seguir endavant.
Doncs, com deia Agustí Alcoverro, segons l'Assemblea Nacional Catalana, doncs això, la ciutadania ha expressat la voluntat de seguir endavant.
Els altres partits tenen les seves seus de les nits electorals a punt per fer les valoracions dels líders, aquells que ho poden fer, perquè en el cas de Junts per Catalunya i Esquerra, els seus caps de cartell no són aquí. Hem sabut que Carles Puigdemont, tot i que ha seguit la nit electoral de manera pública amb un important seguiment de periodistes acreditats a Bèlgica, a 1.300 quilòmetres d'aquí, ha anunciat que farà la seva valoració demà. Per tant, s'espera que algun dirigent del PDeCAT o de Junts per Catalunya, segurament Josep Rull i també Jordi Turull, faran, entre d'altres dirigents, la seva valoració. I en el cas d'Esquerra, s'espera que siguin Marta Rovira i Carles Mundó, segurament els qui faran la valoració. I això sí, apunta també la festa de Ciutadans, que celebrarà la seva victòria de manera gran, amb una festa al carrer, tot i que probablement no governarà.
Exacte, pel que fa a Ciutadans, celebraria la seva victòria doncs a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb un escenari que ja està tot preparat, fent pràcticament proves de so. I pel que fa al cas de Carles Puigdemont, igual que com comentaves, Ignasi, al principi de la nit electoral, que Oriol Junqueras hauria seguit doncs la nit electoral a través d'un televisor, Carles Puigdemont hauria fet el mateix en una sala acompanyat de Ramon Tremosa.
Efectivament, en una sala amb Ramon Tremosa i en un context diferent, segurament més confortable, també s'ha de dir, que el de la presó d'Estremera, on Junqueras ha seguit la nit electoral. Seguim esperant reaccions. Us anunciem que uns minuts abans de les 12 farem l'últim resum informatiu d'aquesta nit electoral. Tenim Xavier García Albiol, que fa la valoració del que està sent i serà ja amb tota seguretat el fracàs més sonat d'aquestes eleccions. El PP perd fins i tot el grup parlamentari. Es queda amb 4 diputats a la cambra catalana. Xavier García Albiol comença la seva declaració en aquests moments davant dels periodistes, davant de la plana major del PP català. L'escoltem.
Es cierto que el escrutinio aún no está finalizado, que aún hay un cierto margen y podría haber algún movimiento en el número de diputados, pero parece evidente que estas elecciones las ha ganado Ciudadanos. Por tanto, lo primero que toca, lo primero que corresponde desde el Partido Popular es felicitar a Ciudadanos por la victoria en estas elecciones autonómicas. Y también me van a permitir que destaque de una manera muy especial el agradecimiento del Partido Popular a aquellos miles y miles de catalanes que han depositado su confianza en nuestra candidatura, a aquellos miles y miles de hombres y mujeres que han entendido que la candidatura, que han entendido que el proyecto del Partido Popular es el que mejor podía representar en esta nueva etapa a la Cataluña del año 2018-2019. Por tanto, nuestro agradecimiento, como les digo, más sincero, como también a los hombres y mujeres que a lo largo de toda la jornada han estado en los colegios electorales como interventores, como apoderados, defendiendo la presencia del Partido Popular, y también a aquellos que se han desplazado de otros puntos de España, a los que les quiero agradecer la ayuda que nos han prestado. La valoración tiene que ser muy clara, y es, me parece, bastante evidente. Yo soy una persona que acostumbro a decir las cosas por su nombre, como las pienso. Las pienso antes de decirlas y yo no voy a entrar en matices. Estas elecciones, el resultado ha sido un mal resultado. Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hay día en política, como en cualquier campo de la vida, Hay días que son buenos y otros días...
Autocrítica de Xavier García Albiol, que ha felicitat Ciutadans i ha qualificat de dolents, molt dolents, aquests resultats del Partit Popular. Veurem si hi ha més novetats o conseqüències.
Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. El dilluns 25 a 8:45 del matí podràs escoltar íntegre el nou disc de l'Escolania de Montserrat, homenatge al pare Ireneu Segarra. A 10:15 del matí, el poema de Nadal de Josep Maria de Segarra. A les 11, missa de Nadal des del monestir de Montserrat. A les 6 de la tarda, les vespres en directe també des de Montserrat. I a les 7 de la tarda, el pessebre de Joan Alavedra i Pau Casals, l'únic enregistrament autoritzat pel propi Casals. Viu el teu Nadal amb nosaltres. Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel.
Només que rellegiu la història, trobareu la solució.
Jaume Fuster, l'avi Rodergues, vida de gos, 1989.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem una setmana més als qui el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert.
Sant Josep i la Mare de Déu, feren companyia bona, partiran de Nazaret.
Som a pocs dies de celebrar el Nadal i és per això que en el programa d'avui us volem fer una pregunta. Sabríeu dir-nos per què celebrem el Nadal el dia 25 de desembre? Doncs bé, com en altres casos, els primers cristians van aprofitar festivitats paganes per a celebrar la seva fe. En el cas del Nadal, entorn del 25 de desembre, les civilitzacions precristianes celebraven el solstici d'hivern. Encara que és una època de fred i de nits llargues, se sap que la vida torna novament a començar. En un primer moment, durant els segles 1 i 2 després de Crist, els cristians no celebraven el naixement de Jesús. Se sabia quan havia mort a la Pasqua jueva, però no quan havia nascut. No obstant això, en el segle III trobem els primers testimonis de la celebració de la festa del naixement de Crist per l'Església, encara clandestina, el dia 25 de desembre. Per altra banda, els romans celebraven del 17 al 24 de desembre unes festes dedicades al déu Saturn. En l'època imperial, a partir dels segles 1 i 2, es va instaurar el 25 de desembre com el dia del naixement del Sol Invicte. Era un dia de festa on ningú hi treballava. Aviat, la ja gran comunitat de cristians romana, que encara vivia en la clandestinitat, va aprofitar aquesta data tan celebrada en la societat romana per celebrar el naixement de Jesús. La difusió de la celebració litúrgica del Nadal va ser ràpida. Després de les persecucions de Dioclesià l'any 354, es va fixar oficialment la data del naixement de Crist. Canviem ara de tema. Escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge quart del temps d'Advent, que pertany al capítol 1 de l'Evangeli segons Sant Lluc, versets del 26 al 38. I seguidament, com cada setmana, escoltarem el comentari del biblista de l'arquebisbat de Tarragona, mossèn Joan Magí.
El sisè mes, Déu envia l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:
Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor. Ell és amb tu.
Ella es va turbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:
No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi.
Maria preguntà a l'àngel:
Com podrà ser això si jo sóc verge?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves belleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
Maria va dir:
Soc l'esclava del Senyor. Que es compleixin en mi les teves paraules.
I l'àngel es va retirar.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 24 de desembre ens trobem en el quart diumenge d'Advent. Som seguidors de Jesucrist, estem atents a la veu de l'Esperit que es manifesta en els signes dels temps. Ni el nostre temps ni el nostre lloc ens separen dels altres, perquè el Déu en qui creiem està present sempre a tot arreu.
L'Advent apropa la nostra reflexió a la vivència joiosa del Nadal. Un fet compla tota la història de la salvació amb els seus preparatius, la seva realització històrica i la seva permanència per a totes les generacions. Tenim els dons de l'Esperit Sant que enriqueixen els moments que ens toca viure.
Els diumenges d'Advent ens permeten compartir les esperances dels fets i les persones que acompanyen la fe en les promeses de Déu. Així s'actualitza i es clarifica més i millor la gràcia que Déu ens posa a les mans, al servei de l'anunci i vivència de la seva paraula salvadora.
El Papa Francesc ens diu: La nova evangelització convoca tothom i es realitza fonamentalment en tres àmbits. En primer lloc, esmentem l'àmbit de la pastoral ordinària, animada pel foc de l'Esperit, per encendre els cors dels fidels que regularment freqüenten la comunió i que es reuneixen el dia del Senyor per nodrir-se de la seva paraula i del pa de vida eterna. També s'inclouen en aquest àmbit els fidels que conserven una fe catòlica intensa i sincera, expressant-la de diverses maneres, encara que no participin freqüentment del culte. Aquesta pastoral s'orienta al creixement dels creients de manera que responguin cada cop millor i amb tota la seva vida l'amor de Déu.
L'Evangeli ens presenta la serventa fidel a la paraula que entra de ple com a dona i mare en la construcció divina de la tenda del Nou Testament.
A l'Evangeli segons Sant Lluc, llegim l'encarnació de la paràbola en les entranyes de Maria. Déu es revela el seu pla de salvació, els agents que intervenen i la crida de col·laboració que demana. En la seva estada salvadora entre nosaltres, mostra les qualitats que dona cadascú i la manera de fer-les servir. L'eficàcia sempre anirà acompanyada de la fidelitat a la seva paraula.
Avui a l'espai de l'entrevista parlem d'un dels pilars de la nostra societat i de l'Església, el voluntariat de Càritas. El nostre company Ignasi Miranda, en el marc d'aquesta campanya de Nadal de Càritas, entrevista a dos voluntaris de Càritas Parroquial i la portaveu dels voluntaris La Caixa de la província de Tarragona.
L'organització catòlica fa una crida a tota la comunitat cristiana, però també a la societat en general, per fer-se de Càritas, una idea que també forma part de la campanya de comunicació d'enguany. Ens acompanyen concretament Manuel Mas, voluntari de la parròquia de Santa Clara. Senyor Manuel Mas, benvingut.
Buenas noches.
Com està?
Pues molt bé, m'he agraït per haver-me invitado.
Tenim amb nosaltres també el Maria José Rueda, voluntària de la parròquia de Sant Fructuós, també a Tarragona. Maria José Rueda, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
També és a Tarragona Ciutat.
També és a Tarragona Ciutat, al centre, al costat, molt a prop de l'Avinguda de Catalunya.
Molt bé. I completem les presentacions. Anna Miret, que és la responsable dels voluntaris de la Caixa en filigrana. Anna Miret.
Moltes gràcies per convidar-me i per donar-me l'oportunitat de comentar la nostra tasca en aquesta funció.
Sí, per cert, ens pot explicar això, la Caixa en filigrana, el que és?
Sí, us comento. El model que la Caixa té de l'Associació de Voluntaris, la delegació de Tarragona, perquè aquí a Tarragona tenim dues delegacions, la de Tarragona i la de Terres de l'Ebre, va creure oportú que el projecte filigrana que ens va demanar la col·laboració tinguéssim una part activa dels voluntaris en actiu. Els voluntaris formem una comunitat que són els empleats, els jubilats i prejubilats del grup La Caixa, i també hi poden cabre familiars, amics i membres de la societat en general. Llavors hem aconseguit que un grup de 10 persones estiguin rellevant-se setmanalment en aquest projecte i estem molt satisfets dels resultats. Pensem que és molt interessant perquè hi ha molta feina a fer i molt diversa.
I aquesta feina s'entronca perfectament amb la que fan també els voluntaris i professionals de Càritas.
Sí, sí, evidentment. Nosaltres, a banda d'aquesta línia d'activitat dintre de l'Associació de Voluntaris, tenim d'altres línies prioritàries, però aquesta s'emmarcaria dintre de les accions locals del territori més immediat, amb les que veiem que hi ha una necessitat de personal per acudir i per donar-hi un reforç.
A banda del que ens acaba de comentar Anna Miret, senyor Manuel Mas, senyora Maria José Rueda, què significa fer-se de Càritas? Una idea que va com a lema, no?, també de campanya.
Para mí, yo en general, lo importante es que la enseñanza de Jesús, recogida en el Evangelio de San Lucas, es sed misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Esto es un programa de vida tan comprometedor como rico en alegría y paz, que invita a hacerse voluntario de Cáritas. El Papa Francisco dijo que los voluntarios de Cáritas son artesanos de la misericordia. Qué estimulante definición para nosotros, ¿no?
Sí, tant. María José Rueda, també en la mateixa línia, què bueno, significa fer-se de Cáritas?
És que ja ho ha dit ell gairebé tot. No, bueno, fonamentalment és això. Cáritas significa amor, i jo crec que per això fer-se de Cáritas és donar-se a un mateix, sobretot seguint el manament que ens va dir Jesús: estimeu-vos els uns als altres com jo us estime. Aleshores, bueno, poc més s'ha d'afegir al que ha dit el Manuel.
Aquests dies de Nadal significa retrobar-se i també viure moments de felicitat. És per això que aquesta campanya de Càritas, la de Nadal, que a més s'ha donat a conèixer igualment de manera conjunta arreu de Catalunya, apel·la al desig de crear espais d'acollida, de retrobament i de compromís amb els altres. Què vol dir tenir compromís per a un voluntari de Càritas?
Ser voluntario aquí en esto significa comprometerse con otros y por los otros, poniendo en práctica la vivencia de los valores y actitudes como una fe compartida en Dios, gratuidad y disponibilidad desde su condición, por supuesto, de participación en Cáritas, una responsabilidad hacia la misión que él ha asumido, en la que quiere participar de los muchos programas que hay, la actitud de acoger a sus compañeros y sobre todo a las personas para las que va a trabajar, ¿no? Porque en definitiva es un trabajo voluntario y gratuito, ¿no? Y todo esto es sobre todo vivir con vocación, es decir, ponernos en marcha hacia el mundo de los pobres, poniendo nuestra vida a su servicio, no por ocupar el tiempo y buscar entretenimiento, sino porque nos sentimos llamados a este servicio desde nuestra identidad y compromiso cristiano.
María José Rueda, Anna Miret, sobre això que estava dient ara Manuel Mas, sobre la felicitat i el retrobament del Nadal aplicat a l'ajuda als pobres, algun comentari més volen fer?
Bueno, yo desde el proyecto, porque el Manuel parla de l'acollida, de l'acompanyament des de els més desfavorits, però tenim d'altres persones també que són desfavorides, com la gent gran, i aquest projecte és això, és fer el mateix, acompanyament, acollida, fer costat a aquestes persones que, per la raó que sigui, estan soles o se sent soles, o que se sent soles sense estar-ho. No sé si m'explico.
Sí, 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 perfectament, perquè la soledat no és només una qüestió física d'estar sense cap persona al costat, sinó que de vegades és sense aquesta soledat física hi ha una altra soledat més profunda. Efectivament, és que la gent gran forma part, ocupa la imatge d'aquest Nadal per a Càritas, és, com deia ara Maria José Rueda, un dels objectius més oblidats de la nostra... un dels col·lectius, perdó, més oblidats de la nostra societat. Així Càritas respon a aquesta realitat, oi?
Sí, sí, perquè a més és que és un projecte molt agraït, perquè no només ens adrecem a la gent gran que se sent sola, sinó els nostres voluntaris els ajuda a sortir de casa i els ajuda a ajudar. Doncs té dues direccions.
Com dèiem abans, a Càritas, d'altra banda, també trobem un voluntariat compromès, extern, concretament de la Caixa. Ens pot explicar, Anna Miret, com és aquest projecte i com valoren la tasca social de solidaritat comuna, compartida?
Nosaltres, evidentment, la Caixa, amb el model de voluntariat, per optimitzar els resultats, portem ja molts anys amb l'associació aquí a Tarragona, però darrerament hem fet un pla director, de manera que hem concentrat i hem focalitzat les actuacions de l'associació amb les 5 línies d'activitat més prioritàries.
Els volia demanar, per acabar, un missatge potser ja de felicitació avançada de Nadal i de desig per aquest Nadal des de la Caritat en aquest cas a Tarragona.
Que toda esta gente, personas que se encuentran desdichadas por falta de ser acogidos y sobre todo porque son vulnerables a una exclusión social, a ellos quiero dirigirme que Caritas está aquí abierta, con los brazos abiertos, todos los voluntarios, para recibirlos, acogerlos, vivir con ellos sus problemas y acompañarles, porque la acogida es acogerlos, tenerlos, saber lo que tienen, saber su problema. Pero ahí no acaba la misión del voluntariado de Cáritas.
Molt bé, algunes paraules breument també Maria José Rueda i Anna Miret per acabar.
Jo desitjo un bon Nadal a tothom i que estem al seu costat.
Anna Miret, també bon Nadal, fa seus els millors desitjos, vaja.
Evidentment, sí, sí. Per la nostra part, encoratgem que la gent tingui més que mai en aquestes dates present la necessitat que hi ha a tota la societat d'acollir persones que tenen necessitats diverses.
Manuel Mas, Maria José Rueda i Anna Miret, gràcies per haver-nos acompanyat des de Tarragona. Fins una altra i bon Nadal. Una abraçada.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Adéu-siau.
Obrim ara el bloc de notícies explicant-vos. Més de 400 alumnes de 5 escoles a Tarragona han participat un any més a la catedral en l'activitat Sembradors d'Estels.
Amb el lema Aventura't a ser missioner, la catedral de Tarragona ha acollit els centenars d'alumnes de les escoles de Tarragona en l'acte dels Sembradors d'Estels, organitzat per la Delegació Diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies.